Les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 27 70.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit. Com estan? Ens plau de retrobar-los en aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el magazín d'actualitat cristiana del Bisbat d'Urgell. Avui hem preparat per a vostès, en la secció Sal de la Terra i Llum del Món, com a realitat diocesana, informar-los sobre el Festival de Música Cristiana Canòlic Music, que organitza la Delegació de Joventut. En parlarem amb en Lluís Plana, delegat. Recollirem les notícies eclesials de més relleu de la setmana. Farem una ullada a l'agenda per als propers dies. No hi faltarà l'espai on rebrem el testimoni de vida cristiana d'una persona de la nostra diòcesi. Avui ens el donarà la Naí Biorsi, de l'Orde de les Verges. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, en Daniel Betriu, l'Àlex Alsina en la taula de control i Maria Marín, qui els parla. Comencem. La primera part del programa l'ocupa l'espai Sal de la Terra i Llum del Món. Entrevistarem el Lluís Plana, delegat de Joventut de la Diòcesi d'Urgell, perquè ens presenti una bonica realitat eclesial que tindrà lloc els propers dies 20 i 21 de novembre a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, el Festival de Música Cristiana Canòlic Music. Bona nit, Lluís Plana.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser amb nosaltres, ni que sigui en aquesta ocasió via telefònica. Però ens interessa molt fer-nos ressò aquí al nostre programa Església d'Urgell del Festival Canòlic Music. Aleshores, voldríem que vostè ens pugui situar una mica històricament. Quan i amb quin motiu va sorgir el festival?
Doncs mira, molt, molt interessant, perquè per nosaltres és molt important situar el que estem fent. Això va néixer d'uns doncs, laics i laiques de la parròquia de Sant Julià de Lòria, Andorra, gent vinculada al món de la música, que van comentar doncs, que per què no intentar fer un festival musical en clau cristiana que pogués ser un referent per als nois i noies, adolescents i joves, no només del bisbat, sinó d'altres llocs de Catalunya o dels bisbats propers a nosaltres, francesos. Aquesta idea la va recollir el rector de Sant Julià, mossèn Pepe Xisbert, sí? I me la va comentar com a delegat de joventut. I de seguida vam veure que una idea que sorgeix de laics i laiques, jo com a delegat de joventut, que a més hi ha un rector que la recolza, em va semblar que era una proposta interessant, que en cap manera la podíem rebutjar, sinó al contrari. Jo diria fins i tot que és un do poder recollir aquesta proposta i fer-la nostra. I així va ser com va començar tot.
Interessant aquesta perspectiva de que hagi nascut a partir de joves, eh? És molt interessant, certament.
Sí, sí, la nostra, és un, els joves que proposen fer això, uns laics i laiques que la recullen, i després és des de la parròquia, des de la delegació, per tant, des del bisbat, que entre tots la fem nostra. Per tant, l'equip organitzador del festival Canòlic Music és un equip plural, un equip format per homes i dones de diferents llocs, amb diferents idees. Bàsicament, la majoria són andorrans i andorranes. Sí. Fins i tot gent d'altres confessions cristianes, que també dona aquest sentit també que li volem donar al festival doncs, interreligiós. I, sí. Per tant, penso que és una iniciativa molt i molt feta de tots.
Sí, sí. Quants joves s'hi podrien aplegar, Lluís, en aquesta edició?
Sí, mira, t'haig de dir que, com ens passa sempre, fins a l'última hora no tenim dades concretes perquè tothom espera a última hora. És comprensible perquè si ens posem a la pell d'un professor, professora, d'un monitor, monitora, ara és aquest moment en què va darrere dels nois i noies recordant que m'has de lliurar l'autorització paterna, que m'has de lliurar els diners, tot això és un procés llarg i lent, i això ho saben els que treballem amb nois i noies.
Sí, sí, sí.
Llavors, més o menys, ens movem amb els números que aquests responsables et van dient, escolta, que serem tants, escolta, que vindrem a tocar a tantes persones. Llavors, més o menys, per dir uns números que són fidels al que de moment sembla constatar, és que el divendres a la nit, l'any passat vam tenir unes 200 persones que van dormir, 200-300, i enguany ja estem parlant de 400.
Que bé.
Això el divendres a la nit, després el dissabte al matí vindrà més gent, i per tant estem anant a uns números que el dissabte a la tarda poden arribar a 1.000 persones.
Que bé.
El Chris Experience, l'activitat que farem dissabte a la tarda, al voltant de les 1.000 persones.
Ara que diu d'activitat, per què no ens explica una mica el programa que s'hi durà a terme, doncs, concretament dissabte
i divendres,
justament.
Sí, la veritat que la proposta, t'haig de dir que és creativa, és llarga i és intensa i extensa. El divendres a la nit tenim un primer concert, a veure, la gent arriba, tenim un concert introductori d'un grup que es diu L'Artista Convidat, que és un grup que va guanyar fa 2 anys el concurs musical que fem al Canòlic, i que és un grup ja consolidat. Doncs comencen ells tocant al vestíbul del centre de congressos, esperant que vagin arribant els autocars. I després la inauguració oficial, anem a les 10 de la nit, amb una petita presentació. I a 2:15 de la nit tenim el primer concert, que és el concert del DJ cristià anglès Andy Hunter, que és un DJ de música electrònica, estem parlant, de reconegut a nivell del món anglosaxó, també del món de l'Amèrica Llatina. Per internet podem trobar numerosos vídeos seus en directe, i que ens ve en exclusiva doncs, el divendres a la nit al Canary Music. El dia següent, doncs, el dissabte, pel matí comencem amb una pregària a l'església, una pregària que és plena a l'església gom a gom, vull dir que fa molt de joia la pregària, i després ja ens traslladem a la carpa, on tindrem el concurs musical Dóna't a conèixer. Aquest any estem desbordats de participació. Tenim més d'11 grups que ja ens han dit que participaran. Concert del grup Salt 150. Són cristians evangelistes. És un grup de música de Tarragona, doncs de música rock celta. Després tindrem de dinar a la tarda el Chris Experience. Chris Experience és una proposta doncs, de trobada amb Crist a partir d'un concert gospel i a partir d'una eucaristia amb música elèctrica, a partir del grup Cairoi, que ja coneixem tots.
Sí.
Al sopar farem una botifarrada, també tots junts, inclòs en el preu, i per la nit un fi de festa amb el grup català conegut de pop-rock Teràpia de Xoc, que farà doncs, aquest final de festa per tots els nois i noies, per tots els presents doncs, que puguem gaudir d'una estrada de música també en clau jove.
I, finalment, Lluís, quins fruits constaten vostès a nivell pastoral d'aquest festival per l'experiència d'aquests anys i què n'esperen també d'aquest?
Sí, a veure, abans dels fruits, un objectiu perquè tinguem molt clar els fruits. A part que és una trobada pensada per adolescents i joves, té una finalitat pastoral molt evident, que és facilitar la trobada amb Crist a partir de la música. Per tant, la gent que ve d'escoles, de parròquies, de grups, és una eina que es pot servir pel seu treball pastoral diari i quotidià. No som un bolet. Volem ser una activitat que formi part del procés pastoral, del procés d'acompanyament dels grups doncs, que hi ha al voltant dels diferents bisbats, o de diferents escoles, diferents congregacions. I el segon objectiu nostre molt important, que també ens ajuda a entendre la finalitat, és que això és una activitat d'església. D'una església que vol ser atrevida, que vol potser trencar motlles, que vol ser propera i que vol expressar-se amb uns llenguatges de segle XXI per a joves i adolescents del segle XXI. Per tant, que són dos objectius molt clars. D'aquí quines finalitats traiem? No està molt clar. Un treball pastoral que a partir del canòlic doni fruits, per tant, grups, per tant, persones que segueixen en aquest procés d'acompanyament en la línia de conèixer, de descobrir Crist, de fer de Jesús testimoni de la meva vida, etc, etc.
Molt interessant l'enfocament, no?
Sí, sí. Mira, hi ha una cosa també que ens ajuda molt a entendre l'enfocament i a entendre la nostra idea. Nosaltres, a l'escenari, si mireu fotos a partir de la nostra web, fotos de l'any passat, o les fotos que farem enguany, o si participeu en directe, a l'escenari tenim, de l'any passat, quatre pancartes verticals, i enguany afegirem dues més, que són de persones, de testimonis per nosaltres importants. Les quatre pancartes que l'any passat teníem eren les de Martin Luther King, la del Papa Francesc, la de Sant Francesc d'Assís i de la Mare Teresa de Calcuta. Aquest any incloem dues més. Una és de Pere Casal d'Àliga i l'altra és de la novel·la de Pau Malala, musulmana i que està a Londres fent doncs, la seva tasca doncs, de donar a conèixer la situació que va patir ella a mans dels talibans i aquest missatge de pau que ella doncs, transpua d'una manera tan, tan clara. Són sis exemples, sis testimonis que tenim que tindrem exposats a l'escenari, penjant, perquè tinguem una idea de quina és la nostra manera d'entendre el festival. Testimonis basats en la pau, basats en la concòrdia, basats en la fe, basats en l'interculturalitat, basats en home i en dona. Tot això és el que per nosaltres significa també el Canolic Music, aquesta explosió, diguem-ne, d'optimisme enfront de la vida i d'aquesta creença que a partir de la fe pot viure molt més feliç.
Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Lluís Plana, i per endavant desitgem molts èxits, que pugui realitzar doncs, aquesta intenció, aquesta finalitat i objectius que vostè ens ha parlat per al Canolic Music, i d'aquí doncs, els dies que falten, doncs, a veure si s'hi apunten més joves. Certament que amb l'explicació que vostè ens ha donat, ben segur que ho faran. Gràcies, Lluís, bona nit.
Gràcies a vosaltres, molt bona nit.
Adéu.
Adéu.
Seguim endavant. Ara ho fem amb el bloc de notícies de la setmana que ens arriben a través de la Patricia Navas. Què tal, Patricia?
Molt bé.
Doncs vinga, endavant.
Gràcies. Prop de 200 alumnes de 5è i 6è de primària de l'Escola Andorrana d'en Campi de la Massana, amb els seus mestres i professors, van obrir dilluns passat, dia 2, la quarta setmana de cinema espiritual d'Andorra, organitzada per la Delegació d'Ensenyament del Bisbat. Els cinemes de l'illa Carnamany, d'Escaldes-Engordany, lloc on es fan les projeccions, van seguir la pel·lícula Una aventura extraordinària i després treballaren els valors de la solidaritat, l'ecologia i el compromís. Ho feren a classe acompanyats pels seus mestres. És el punt de partida per a crear un espai de reflexió i de redescobriment de l'espiritualitat dels infants i dels joves. Aquest era l'objectiu de la participació de tants joves en aquesta activitat, que uns 1.700 nens i nenes, joves i fins i tot els adults que s'hi volien apropar, poguessin sentir i viure, fins i tot transmetre, valors sòlids i fer-ho en el llenguatge que els és més proper en la societat actual, l'audiovisual. Aquesta activitat anava dirigida a tots els alumnes de 5è i 6è curs de primera ensenyança o primària i als alumnes de secundària i batxillerat, no només als inscrits a l'assignatura de religió. Aquesta és la quarta edició que s'ha celebrat al Principat d'Andorra i cada vegada han anat augmentant el nombre d'alumnes participants i la quantitat de centres. Enguany han participat centres de tots els sistemes d'ensenyament del Principat d'Andorra i, a més, d'altres centres de la diòcesi d'Urgell, Menàrguens, Montgai, Les Avellanes, Oliana i la Seu d'Urgell. L'organització va triar quatre pel·lícules per oferir diversos aspectes i arribar a diferents destinataris sota el lema «El sisè sentit». A més d'una aventura extraordinària, es projectaren Trash, Ladrones d'Esperanza i Incondicional. I en un horari disponible per al públic adult, el dijous dia 5, la història de Marie Ortin, una pel·lícula que explica el cas real d'una nena cega, sorda i muda, que és acollida en una congregació religiosa. El dimecres, dia 3, era festa grossa per al capítol de canonges d'Urgell, ja que celebraven el seu sant patró, el bisbe Sant Armengol. Per aquest motiu, el capítol tingué una reunió ordinària a la casa del bisbat de la Seu d'Urgell, presidida pel degà mossèn Xavier Parés, per posteriorment visitar, acompanyats pel senyor arcabisbe, la sala de l'antic arxiu capitular que s'està arranjant aquests dies. Al vespre tingué lloc la solemne Eucaristia a Lleó de Sant Armengol, que fou presidida per l'arcabisbe i concelebrada pels canonges, així com per diversos preveres de la ciutat de la Seu d'Urgell a la catedral basílica de Santa Maria d'Urgell. A la seva homilia, Monsenyor Vives recorda el pontificat llarg i fecund del bisbe Sant Armengol, que viví de l'any 1010 al 1035, i els seus esforços per construir ponts i camins entre els fidels i Déu i entre els fidels a la terra, per millorar les comunicacions ara fa 1000 anys tan defectuoses. Monsenyor Vives recorda com Armengol es preocupa pel clergat fomentant la vida en comú amb la pregària, la convivència i l'amor mutu entre els capitulars, i també l'amor als pobres, la defensa de la fe i els pelegrinatges. A l'Eucaristia solemne també hi assistiran l'alcalde de la ciutat, Albert Batalla, així com representants del retaule de Sant Armengol, que cada any recorda la vida del bisbe sant als claustres de la catedral de Santa Maria d'Urgell, membres de Creu Roja i del grup Petanca de la Seu d'Urgell, el cor parroquial i la germandat de Sant Sebastià, que volgueren, amb la seva presència, lluar Sant Armengol i al mateix temps participar en el petit acte de reconeixement que la parròquia de Sant Ot de la Seu d'Urgell volgué fer en aquell dia al senyor Filibert Casafont, qui durant molts anys ha col·laborat pastoralment amb la parròquia solemnitzant el cant litúrgic de forma especial i que ha estat membre ben actiu i compromès de moltíssimes accions pastorals i socials de la ciutat. Les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van celebrar el mateix dimarts, dia 3, a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense, a Barcelona, l'Assemblea Anual. Hi van assistir els representants de les 10 diòcesis catalanes i l'Assemblea va ser presidida per la presidenta de Càritas Catalunya, la senyora Carme Borbonés, així com pel bisbe delegat de la Tarraconense per a Càritas, monsenyor Lluís Martínez Sistac. Com a representants del nostre bisbat urgelità van participar el director voluntari de Càritas diocesana, Josep Casanova, el secretari general, Carles Martín, i el delegat episcopal, mossèn Jaume Mayoral. Es va fer la presentació interna de l'esborrany de la Memòria Social de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya 2014, on es recullen les actuacions que es fan des de totes les Càritas Diocesanes i parroquials a Catalunya. Un document pràctic que vol mostrar als mitjans de comunicació i a la societat catalana l'acció social que realitzen les Càritas arreu del territori. Aquest document es presentarà públicament a Barcelona el dimarts 24 de novembre a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense, al carrer dels Àngels de Barcelona. També es va tractar la problemàtica dels refugiats a través d'una informació que ha arribat a l'Assemblea de mans de la Comissió de Migració de Càritas Catalunya pels Refugiats, en la que s'han detallat tots els passos fets fins ara i com es participa a les diferents comissions i equips de treball de l'administració del Govern de Madrid i del Govern de la Generalitat a l'espera de la distribució de les quotes de refugiats que ha designat la Unió Europea. El bisbat d'Urgell, en aquest sentit, ha dut a terme en els dos darrers mesos una primera fase de l'ajuda als refugiats amb una campanya de recollida de donatius per a enviar a les Càritas de la zona de pas dels refugiats a Grècia, a Macedònia i a Sèrbia. Es va informar i aprovar el projecte d'un programa radiofònic setmanal que difongui la tasca de les Càritas diocesanes i parroquials, en emissió des de Ràdio Estel i per a tota Catalunya. En l'entorn d'informacions de les comissions que configuren els equips de treball de Càritas Catalunya, es va informar dels àmbits de la seva responsabilitat, de formació i voluntariat, sociolaboral i també d'immigració. Es va posposar la renovació en el càrrec de la presidència de Càritas Catalunya, es va demanar que la presidenta Borbonés pugui continuar el seu mandat fins al juny del 2016 i aquesta proposta serà comunicada als bisbes perquè ho puguin ratificar. En acabar, l'Assemblea de Càritas Catalunya es va compartir el dinar que va presidir el senyor cardenal, monsenyor Lluís Martínez Sistac, en ambient de germanor.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara del testimoni de vida cristiana que ens regala la Naïbi Orsi. Bona nit, Naïbi Orsi.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser amb nosaltres. I ens alegrem de tenir aquesta entrevista amb vostè pel motiu del testimoni de vida cristiana, perquè el proppassat diumenge, dia 25 d'octubre, vostè a la catedral de la Seu d'Urgell i a mans del nostre arquebisbe Joan Enric va ser consagrada en l'Orde de les Verges. I ens plau, doncs, que primer que tot felicitar-la.
Gràcies, moltes gràcies.
I també que ens pugui regalar el seu testimoni de vida cristiana, perquè per arribar aquí, aquest compromís que vostè ha fet, doncs també hi ha hagut una experiència prèvia, un inici. Concretament, doncs jo li preguntaria, quan té vostè consciència de ser cristiana? Des de petita, quan va tenir 20 anys, quan va tenir 15? En algun moment concret de la seva vida diu, ara crec que vol dir ser cristiana.
Mira, de molt petita, clar, vaig néixer en una família cristiana on la pràctica d'anar a missa, de pregar a casa, a la nit, abans de dinar, de sopar, era normal. Llavors, clar, jo vaig néixer en aquest ambient i no puc dir un moment, no sé, des... això. El que passa que, bueno, a mesura que vaig anar creixent i madurant, aquesta fe va anar canviant, aquesta relació amb Déu va anar tenint els canvis normals, que perquè ho vas coneixent més, des de l'experiència de fe, de comunitat, des de l'estudi, des de la lectura de la paraula de Déu.
I seguint una mica aquest fil d'or, diguem-ne, què representa per a vostè el fet de ser cristiana?
Jo no podria imaginar-me com viuria sense la fe, sense Déu. No sé, jo no seria capaç de trobar sentit a res. Des de la mateixa vida, que sabem que té un límit, que no és la vida, bueno, el que podem veure ara. Per la fe sabem que no s'acaba mai, que comencem a existir, però no, la nostra vida no s'acaba mai. I això dona sentit a tot, perquè sempre abans o després la creu apareix, la malaltia, el dolor, els problemes en la vida, és un part de la vida. Sense fe, no sé, jo no podria fer res. Bueno, ho diu Jesús, eh? Sense mi no podeu fer res.
I com es diria que creu vostè que el cristianisme o l'evangeli informa la seva vida quotidiana enmig del món on estem?
La paraula de Déu, pues, ens arriba, jo la pregària que faig cada dia, per a mi, bueno, participar a l'Eucaristia, gràcies a Déu que aquí ho tenim, ho podem tenir, no tothom ho té. I després llegir la paraula de Déu, que la rebem en la litúrgia de les hores i la lectura de la Bíblia, que tothom pot fer. I aquesta és la llum. Avui mateix m'ho mirava, aquest salm, que el 119, que diu: la teva paraula és llum per als meus passos. I una llum que de vegades, no és una cosa instantània, que hi ha una recepta per tots els problemes que haig de fer cada minut, ho hem d'anar discernint, però si ens alimentem d'aquesta paraula, rebem en cada moment la inspiració de Déu, rebem el discerniment directament en aquesta veu que Déu ens parla al cor, en la consciència. I un altre regal preciós de la fe és la comunitat dels cristians. Moltes vegades coneixem què Déu vol de nosaltres, el cas concret, per exemple, aquesta vocació, aquest estat que jo he rebut ara amb el carisma de la virginitat, amb la consagració en l'Orde de les Verges. Això sí que jo ho he sentit fortament dins, que m'atreia molt i molt de temps, però va ser la comunitat, va ser el bisbe el que va discernir, va tenir l'última paraula, i aquesta família que són la comunitat cristiana.
Per què no ens explica una mica què vol dir aquesta consagració a l'Orde de les Verges que vostè, com acaba de dir, ha experimentat tan recentment?
Bueno, no és fàcil, però sí li puc dir-li que és un carisma preciós d'allò que l'Església ha tingut des del principi com a més gran, el que és junt amb el martiri des del començament. Aquests dos carismes Donar la vida per Déu només ho pot fer si Déu et dona aquesta gràcia. I escollir aquest camí de castedat perfecta també és un do de Déu, perquè no m'he estat creat per ser cèlibes, no? Sí. Això no és la naturalesa. Ara, sí que és un anunci del regne futur, això que diem la dimensió escatològica, que vol dir això, perquè al cel no hi haurà matrimonis. Al cel Déu ens saciarà a tots, no necessitarem més, serem feliços contemplant-lo, llevant-lo. Però és com, jo ho veig així, com que les verges consagrades, com si fóssim molt impacients, que no podem esperar a morir per viure d'aquesta manera.
Sí, sí.
I ara és un do, ningú pot dir, bueno, és que jo sóc més forta o jo sóc diferent, jo sóc igual que qualsevol dona, però bueno, m'has rebut aquest camí, aquest regal, i estic molt contenta.
Ho ha explicat molt bé, m'ha encantat com ho ha explicat, de
debò.
I finalment, si li plau de manera breu, que ja estem arribant al final del nostre temps, com intenta transmetre aquesta experiència que vostè viu amb tanta il·lusió, com una núvia, als qui l'envolten, on treballa, on viu, amb les persones amb què es troba?
Pues miro de fer-ho, primer de tot, amb el testimoni. Això és el que voldria. I després hi ha vegades que sorgeix un diàleg i que fan preguntes, i llavors també hi ha l'ocasió d'explicar-ho de paraules, però bueno, ja sabem que la fe, el que té més pes, el que li queda més a la gent és el testimoni. Paraules i discursos potser estem massa saturats avui dia, però miro de fer-ho així.
Moltíssimes gràcies, Anna Ibiozzi.
A vostè, Maria.
Finalment, en Daniel Betriu ens presenta l'agenda per als propers dies. Endavant.
Demà i demà passat tindran lloc a Balaguer les festes del Sant Crist. Per al dilluns, dia 9, està prevista una solemne celebració eucarística a les 11 del matí, presidida per Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe diocesà, i concelebrada pels preveres de l'arxiprestat de la Noguera. Els cants corals de la missa aniran a càrrec de l'Orfeó Balagueri. Per al dimarts, dia 10, a les 10 del matí, hi haurà la representació de l'acte sacramental La Vinguda del Sant Crist a Balaguer. Hi participen les monges clarisses del monestir del Sant Crist de Balaguer i de Santa Maria d'Almatà i l'escola de dansa Montse Miret. A continuació, la celebració eucarística en sufragi dels confrares, socis i devots difunts amb el senyor bisbe i els sacerdots de la parròquia. El nostre arquebisbe Joan Enric continuarà a partir d'aquest dimecres, dia 11, la seva visita pastoral a la parròquia de la Massana, d'Andorra, amb diversos actes al comú amb el cònsol major i els consellers, amb consellers generals, la visita al centre d'interpretació del Coma Pedrosa a Arinsal, visita i trobada amb les voluntàries de la botiga Carisma de roba i objectes de segona mà, visita a la Casa Pairal i refrigeri amb els padrins de la parròquia. El divendres, dia 13, clourà la visita pastoral, tot fent-se present a l'Escola Andorrana, rebent les persones que vulguin trobar-se amb ell, una reunió amb la Junta de Càritas i, finalment, missa a la confraria de la Mare de Déu de Fàtima. El proper dissabte, dia 14, a 11:15 del matí, se celebrarà al Centre Sant Domènec de Balaguer la reunió del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell, presidit pel nostre bisbe Joan Enric, i amb la participació del delegat diocesà mossèn Jaume Mayoral, del director voluntari Josep Casanova, del secretari, dels representants del Consell, del coordinador de voluntariat i dels directors-directores de les Càritas parroquials. A l'ordre del dia està prevista la presentació del document model d'acció de Càritas d'Urgell, la propera campanya de Nadal, l'estat actual de projecte Nou Grapats Empresa d'Inserció Laboral i informació sobre la campanya d'emergències pro-refugiats.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat a través de les ones radiofòniques. Els esperem la setmana vinent. Adéu-siau. Els ha parlat Maria Marín.